Tarda contra bandits contra bandida. Benvinguts un diumenge més a Assemblea de Macara. El programa que tota sogra voldria com a gendre. Buena tarde, contrabandits, contrabandidas. Estamos aquí hoy domingo, que 11 de enero 2015, ¿correcta?
Correcta.
Creo que hemos dicho bien. Y con cantaba que esta sintonía de chocadeleras, eso es la Asamblea Majadas, que es el programa quincenal y dominical que desde fa 17 años y medio largos pues perpetramos aquí en Contraband FM, en nuestra casa nodriza,
sí,
bueno. 91.4. Bueno, pues vamos a presentar, ya que se oyen voces.
Voces.
Como anunciábamos el darrer programa de 2014, que era el Día de los Inocentes, pero...
¿Fue 28?
Fue el 28 de diciembre.
Qué pero, bonito.
Sí, nos ahorramos bromas, bromas pesadas o no, y anunciamos que tenemos un fichaje de invierno, que ya lo sentimos aquí parlant.
Sí.
Doctor Axioma.
Bien hallado. Siempre me decía el profesor Bacterio, siempre me decía bienvenido, y yo decía bien hallado. Entonces ya buscaremos una muletilla o ya buscaremos
seguro.
Algo para poder, digamos, introducirnos en las ondas y en el estudio y hablar un ratito.
De momento te dan un caramelito para que
sí. Un
poco aclares la voz.
Exacto, exacto. Bueno, básicamente agradeceros, ¿no? Ya que el Rizoma Malinowski finalizó, entre comillas, su andadura en esto de la radio, pues que me hayáis permitido majarear un poquillo por aquí.
En voz descanse, gran programa, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues aquí tenemos Doctor Axioma, que como veis ha pasado al lado oscuro. Esperemos que renueves el apodo, ¿no?
Sí, ya buscaremos otro.
Esto es como cuando, si Messi cambia de equipo, se va a cambiar la camiseta, ¿no?
Obviamente.
Pues igual.
Aquí hay, seguramente será un día cualquiera, una noche cualquiera, cuando al menos nos lo esperemos, saldrá algún tipo de apodo, ¿no? Porque hasta ahora todos han tenido apodo, ¿no? Ernesto Chemajara, sí. Eduardo Manos Tijeras,
Tetilia,
Uliveta.
Uliveta, exactamente. Teníamos al señor del Carmelo, a nuestro, este donde esté, Radimension, bueno, no sé cómo llamamos a Ra, pero de alguna manera seguro que se hacía decir, o la propia Dulcet, fundadora.
Pues ya llegará.
Avui, de fet, tindrem ara en breu, està sortejant segurament mil obstacles amb tot el seu, amb la seva criu, el senyor Eduardo Manos Tijeras, que en principi ve ben acompanyat, i tindrem altres estrenes majares. En este caso sí que por primera vez aquí en el programa de la Asamblea Majares, los majares más seminales, podríamos decir, más
sí.
Iniciáticos, i que ens venen amb bones, interessants novetats i notícies. I després un servidor, aquí sentiu també aclarant-se la veu, Ernesto Chemajara. Bueno, pues va, ponemos un poco de música pa acabar d'aterrizar, perquè just acabem de fer el rayo bonoma de Sintópico, i sempre és un poco, bueno, estos segundos de transición. Venga, música un poco portuguesa, vamos a poner, ya que venimos de por ahí, una canción de estas que nos grababa el Edu cuando estaba por ahí. Madre Deus, ni más ni menos.
Qué bonito.
Que nunca había sonado en los majares. Bueno, a part de Contra NFM, també recordar les altres emissores germanes on es remet el programa, que creu recordar que l'últim dia no lo hicimos, i és de... Sí, de justícia, poc agradecidos, de recordar que se'n remet també a Terres Valencianes. A veure si vostè adivina què ràdios, que també... Ha... Molt bé. Activa la Vall i Activa del Coll. Y en, bueno, yo creo que esta, si es que no nos han ya defenestrado de su programación, de su parrilla, esperem que no, pero no sé. Saludos aquí a las unas lliures germanes llevantines. I com sabeu, a part del dia lliure del 91.4, aquesta emissora també emet online a tot el món a www.contrabanda.org i que podeu seguir també el programa des del seu blog podcast, que és majares.contrabanda.org, començant pel darrer programa on teníem les companyes de Prostivo Poético, que en elles ahí s'esplayaven i se definien, i després també una connexió amb un dels companys de la Casa de la Muntanya, que ha patit tot aquest operatiu de l'Operació Pandora de mitjans de mes de desembre.
Ley Mordaza.
De la Ley Mordaza violan tu derecho de expresión, reuniones, manifestación y información.
La Ley Mordaza nos sanciona por ocupar la vía pública y ejercer nuestro derecho de manifestación o reunión sin la comunicación previa a los cuerpos policiales. La Ley Mordaza es anticonstitucional.
Pedimos que dejaran de robarnos y nos robaron la palabra. Pero la auténtica seguridad es la justicia social. No pararemos de gritarlo. Más democracia, menos represión. No a la Ley Mordaza.
¡No a la Ley Mordaza! ¡No nos van a callar!
Bé, doncs just ara hem sentit una de les cunyes que companys d'altres ràdios de la resta de l'Estat han fet sobre aquesta llei de seguretat ciutadana, la coneguda com a Llei Mordaza, o Llei Mordassa, no sé si està ben dit en català. I això ens dona peu a recordar precisament el que vam dir en el darrer programa, que és l'evento de 24 anys de la ràdio, no? Que té algo que ver.
Este efeméride es hacer una pequeña charla, debate, bueno, no sé, como acto, un acto, digamos, sobre una emergencia que nos parece que es comentar e informarnos sobre el tema de la Ley Mordaza, ¿no? Y para ello la idea principal que estamos intentando articular es pues un encuentro con las diferentes radios, ¿eh? Radios libres, medios libres de Barcelona, para ver cómo nos afecta un articulado legal tan potente como el que se quiere hacer a los medios libres. O sea, la idea es primero hacer como una introducción explicativa del, bueno, más o menos aterrizada de lo que sería la Ley Mordaza, en qué líneas va, un poco cómo está siendo articulada justamente para ya no solo perseguir a los movimientos sociales, sino para hacer una serie de restricciones también en lo que sería un derecho como es el de libertad de expresión, ¿no? Y bueno, a partir de esa introducción general, poder ir a la cuestión más particular de cómo nos afecta a los medios libres, ¿no? A la hora de poder desarrollar lo que nosotros o cómo nosotros
creemos que se debe hacer pues la radio o los medios de información, ¿no?
Bueno, es lo que explica, resume bien esta cuña, ¿no? También de que es un ataque a la libertad de expresión y que evidentemente ya no solo afecta a los medios sino a todo el mundo, ¿no? Bueno, en el caso de al menos de Contralanda, pero todas las radios libres, medios libres y comunitarios, ya su premisa es que está abierto a que la gente lo utilice, ¿no? No que sea una herramienta o un instrumento de unos periodistas concretos, ya que no.
Y además en el momento en que, por ejemplo, medios libres dan voz a muchos de los colectivos en los cuales o sobre los cuales se está intentando hacer todo un trabajo de criminalización y de castigo, en tanto que nosotros nos convertimos a veces en altavoces de esos medios, también debemos saber cómo poder, pues, ¿cómo lo diríamos?, cómo poder tener estrategias para seguir haciendo nuestra actividad como nos parece a nosotros, como creemos que debe ser, sin, digamos, que nos puedan en algún momento silenciar de alguna manera, digamos, legal. Yo creo que también ese es un poco uno de los objetivos de una charla sobre la ley Mordaza vinculada a los medios libres, ¿no?
Y más en el justo en estos meses que o semanas que hemos visto que quan hem sentit també amb cunyes precedents aquest programa que esteu en directe, pues ha portat atacs tan flagrants a la llibertat de pensament i a ni d'expressió de pensament com és aquesta operació Pandora, on entre altres coses pues, el que se'ls s'argueix per empresonar una sèrie de gent és que hagin certs llibres d'ideologia anarquista, no? Directament. I bueno, pues en aquest caldo de cultivo, en aquests dies en què encima no, estem sentint tota l'al·luvió de solidaritat o de resposta en defensa de la llibertat d'expressió per l'atac que ha patit el diari satíric Charlie Hebdo a França, doncs també fer el contrapunt, tot i que evidentment no estava previst, pues, de dir, hi ha molts més atacs a la llibertat d'expressió que no mouen tantes campanyes ni masses de gent ben pensant o polítics. Lo que almenys per mi part personal no quita que una cosa que sea igualment denunciable i repulsivo, però sí que tindrem temps per donar-li voltes a això que ha passat aquesta setmana i també vincular-ho a això, com ens trobem que un atac, cert atac a certs mitjans són, sí que mereixen ser respostos per l'Estat i per tot l'establishment i la resta de mitjans mass media, i el que quotidianament estem patint i que més patirem amb lleis com aquestes que es fa les d'Espanyol, doncs no desperten cap tipus de gran resposta, no?
Bueno, es que aquí hay dos cuestiones que yo creo que son... Bueno, la primera es ese cinismo que yo creo que se intuye en lo que comentabas tú, que era la idea del... la idea de que estos que ahora se ponen a defender la libertad de expresión porque ha habido este ataque, que como decíamos puede ser más o menos repulsivo, todos estos son los que nunca han tenido ningún tipo de escrúpulo a la hora, por ejemplo, de secuestrar una portada del Jueves, o ya mucho más cercano a nosotros, en dejarnos como en esta especie de vacío legal en el que estamos desde siempre, y que no se molestan en absoluto en arreglar una situación que tiene que ver justamente con el derecho a la libertad de expresión, y que ellos debieran estar cuidando ese tipo de libertades y de derechos que tenemos. Y luego, por otra parte, o sea, primero esa idea de cinismo, pero luego sobre todo otra que es una reflexión de un calado político más profundo también, que es la cuestión de que en el fondo cuando salen todas estas campañas de yo soy de esta editorial, es que cuando yo soy, si eso va a suponer también que me voy a tener que vincular a ese tipo de defensa de ese cinismo, pues a lo mejor yo no quiero ser de ese editorial, aunque me parezca igualmente repulsivo que se pelen a 12 trabajadores, ¿eh? No, no,
sí, sí,
que
sí,
no,
por supuesto,
¿eh? Aunque también reconozco que tampoco lo apoyaría a lo mejor por la repercusión mediática que tiene en un aspecto y en cambio en otro no. Recordábamos hace poco con unos compañeros que dos días antes de este hecho lamentable y tal, hay un atentado en Yemen donde mueren 70 personas y parece que el atentado fuerte y el atentado de más importante que haya hecho Estado Islámico esta semana sea este,
claro, ¿no? Bueno, siempre las categorías, ¿no?, de las víctimas,
efectivamente,
que tornem a dir, que no, en lugar no treu que li restem importància, però bueno, precisament també mitjans lliures com aquests estan per fer un contrapunt i
de fet, ja voltant, diguem-ne, per internet hi ha un text que es diu Jo no sóc
Charlie Hebdo, no?
Charlie Hebdo.
El que també circula ja per internet són teories conspiranoiques, com qualsevol, quan passa qualsevol situació d'aquesta, que més enllà que li donis crèdit o no, el que sí que està demostrant-se és fins a quin punt és fràgil aquest discurs de la llibertat d'expressió quan s'estan tirant tota la cavalleria contra certes persones, amb algunes d'elles bastant públiques, perquè estan qüestionant certes coses. No? En el moment que evidentment ho fessin amb una falta de respecte o tal, ja seria un altre debat, però és curiós com en nom de la mateixa gent que en nom de la llibertat d'expressió s'està solidaritzant amb això, està a la vegada pues, criminalitzant algú perquè diu que no ho veu, que pensa diferent de tot aquest discurs, bueno, més que discurs, de tota la teoria, la versió que s'ha donat d'aquests fets, no?
Bueno,
i així podríem
que,
seguir.
Por ejemplo, si se preocupasen tanto por defender ahora el derecho a la información o la libertad de expresión y lo hicieran también, por ejemplo, con el derecho de manifestación, también sería interesante, pero estos mismos que ahora se rasgan las vestiduras y todo esto serán los mismos que en la próxima huelga general dirán que hay que regular el derecho,
claro,
de manifestación, obviamente, de que no se puede dejar sin servicios mínimos o que no se puede hacer este tipo de...
Bueno, i precisament part d'això, precisament és el que regula aquesta llei de seguretat ciutadana, que insistim, i ja ens ho ha explicat altra gent que ha passat per aquí, per aquests micròfons, ens acaba afectant a tots i totes amb diversos d'aquests drets fonamentals. Doncs precisament per això, com explica el doctor Axiom, es fa aquesta xerrada, que podem recordar la data...
30 de gener, Palau Alós... I seria, bueno, entre... Les dates estan per polir, encara.
Bueno, les hores, no?
Però sí, les hores. O si no les dates, evidentment, les hores. És el dia 30, que és divendres, i seria en principi sobre les 6:30, una cosa així. I serien un parell d'hores de fer aquesta trobada. No?
Hem de sí que puntualitzar-vos que encara estem acabant de valorar on fer-ho exactament. Aquesta xerrada sí que serà al carrer Sant Pere Més Baix, al barri de Santa Caterina, on, just al costat del Forat. Però el concert, que ara us tornarem a dir qui toca, que sí que es farà al Casal de Joves Palau Alós, que està al carrer Sant Pere Més Baix, començarà a les 8:30, i serà un concert per recaudar diners per a aquest projecte autogestionat que és Contrabanda, amb una entrada simbòlica de 3 euros, però aquesta xerrada prèvia, evidentment, és un acte gratuït, i és probable que la fem just a l'equipament que hi ha davant, l'anomenat Casal Pou de la Figuera, del qual us hem parlat aquí algun cop, està allà al mig del Forat de la Ronya, que també és fruit de la reivindicació veïnal que allà el Forat demanava que si hi hagués un equipament fos un equipament on totes les activitats no fossin de pagament i a més de gestió comunitària, no?, per diferents entitats i col·lectius del barri. Doncs pot ser que fem allà aquest acte i només creu al carrer a partir de les 8:30 aquest concert, que serà seguint l'estela l'any passat, una nit temàtica, aquest any amb el rotllo més gypsy klezmer i balcànico, amb dos bandes que precisament tenen el nom d'Egipci en el seu títol, que són l'Egipci Croquettes Quartet, que hem escoltat aquí diverses vegades i que probablement tindrem aquí el proper programa presentant el seu disc. Tot i que es diguin Egipci Croquettes Quartet, ja estan en format quinteto, en el seu format gran tocaran. I després la Barcelona Egipci Klezmer Orquestra, banda que sí que vindrà amb una versió més reduïda de quartet, segurament. I, bueno, és la banda que si sembla, podríem punxar ara, no?, per ja poner los dientes largos. La canció Cigani Lluviat Peshni, seguro que lo pronuncio bien, que quiere decir... No sé,
com cuidadito conmigo.
Exacto. I això, Barcelona Gypsy Klezmer Orquestra, una banda que us recomanem i que podeu també escoltar i anar cotillejant què fan i qui són a la seva web, que és bgko.org. Ui, que se'ns escapen coses, disculpeu. Bueno, veu que això és l'assemblea Majares, ara us direm com contactar-nos també. Bueno, aquí quedaven la Barcelona Gypsy Klezmer Orquestra, que serà una de les dos bandes protagonistes d'esta velada.
¿De dónde ha sacado el enlace?
Es la web que tiene esta gente, bgko.org, y después, obviamente, la Gypsy Croquettes Quartet Band també tenen un Bandcamp on han pujat aquest disc que acaben, aquest àlbum que hem d'anar a presentar, i és gypsycroquettes.bandcamp.com. Todo con cas. Todo muy gypsy. Pues bueno, aquestes dues bandes, eso, recordem el dia, no?
Sí, dia 30, cap a les 9 del vespre, tindrem allà el Palau Alós, que és carrer...
Sant Pere Més Baix 56. I s'arroga puntualitat europea.
Britànica. Sí. Vale.
Portuguesa, com a mínim, perquè de fet ja haurem de plegar a les 12, 12 i mitja, sí. Per tant, qui vulgui disfrutar els concerts ja acabaran a les 12 i mitja. Sí. Entre mitja hora ja DJs contrabandistes amenitzaran la música de l'ambiente.
Efectivament.
Temàtica. I recordem, això és un pot de 3 euros per també col·laborar amb que aquest projecte d'autogestió continuï, no? Perquè ja sabeu, aquesta emissora, com us matxaquem de tant en tant, és una ràdio no comercial, sense subvencions, i és l'única forma que té de tirar endavant. Molt bé, pues nada.
Bueno, yo creo que debe haber una restitución, porque me han dicho que nos ha llegado por otras vías de telefonía, por decirlo así, que mi micro no...
Cosas de precisamente la precariedad de medios como el nuestro.
No es el vacío, no me está diciendo el vacío.
Es una novatada. Es la novatada de primer programa como Majara titular. Pues sí, disculpem alguns segons de problemes amb els micros i anirem pulint aquestes coses. És mea culpa sempre des dels botoncitos. I res, ja que estem parlant de coses nostres, també formes de contactar-nos. En el cas dels Majares tenim un correu, que és assembleamajares@gmail.com, que més qui en tingui, qui vulgui també, pues ara que estem ja a les 7 i mitja del diumenge dia 11, pues també ens pot dir coses pel xat. I després el telèfon, no?
93 317 7366.
Muy bien, ese teléfono ya habitual de contrabanda, 93 317 7366. Que qui tingui ganes, pues, de comentar qualsevol cosa, pues, no sé, de coses que anem dient, o preguntar, o demanar una cançó, o dir qualsevol convocatòria o notícia, pues, aquí ho té. Vinga, pugem una miqueta més de musiqueta, perquè ara en breu ja tindrem el nostre entranyable Eduardo Mones Tijeras amb tota la seva trupe. Vinga, va, escoltarem una altra banda portuguesa, ara diferent, bastant legendària, que era els Chutos i Pontapeix. Vinga. Chuva dissolvente, això ens explicarà què és. Ja que xerrem de llibertat d'expressió de mitjans lliures, així us comunicat d'una ràdio veterana també de l'Estat, precisament també d'allà abans, Ràdio Clara, que ens ha enviat aquesta setmana. Radio Clara ante las amenazas y los intentos de criminalización. Las amenazas recibidas por la señora alcaldesa de Valencia, doña Rita Barberá, en forma de sobre con una bala en su interior y aparentemente remitido desde Radio Clara, nos llevan a manifestar lo siguiente. 1. Negamos rotundamente la autoría de dicho envío, cuyo objetivo creemos que no es otro que el de perjudicar Radio Clara. 2. Este hecho se produce unas semanas después de que se hayan recibido en el buzón de Radio Clara anónimos amenazantes y que fueron denunciados en el juzgado de guardia el pasado 2 de diciembre de 2014. Los textos recibidos tienen la misma caligrafía y ortografía que el recibido por la señora alcaldesa de Valencia, según observamos en las fotos publicadas. Repudiamos cualquier forma de violencia que se ejerza contra cualquier ciudadano o ciudadana. La ejerza quien la ejerza. Rechazamos pues las amenazas recibidas por la señora alcaldesa por doble motivo. Por principios éticos y por el hecho de que se haga suplantando el nombre de Radio Clara. Radio Clara tiene como función ser altavoz de aquellas personas y colectivos sociales comprometidos con una sociedad más justa y más libre. Tarea esta en la que Radio Clara lleva más de 30 años y las amenazas o los intentos de criminalización no nos harán desistir de ella. Bueno, hem llegit aquest comunicat que ja s'explica per si sol, que sorprenent, bueno, rebut així una mica sorpreso aquesta setmana a contrabanda de Radio Clara, ràdio veterana, de fet, de les deganes de l'Estat, des de la ciutat de València, i bueno, no ho direm molt més perquè no tenim més informació, senzillament el que ens han enviat, i ho rematem a la web de Radio Clara, que és des de també una emet online, que és radioclara.org, amb K, però bueno. Ja s'explica per ser el comunicat, però bueno, la, ja veieu també que una notícia que ha passat totalment desapercebuda en els mitjans. Yo lo que, hablando de cosas que pasan desaparecidas y volviendo un poco al debate que teníamos al principio, que ha sido un poco improvisado porque no contábamos hablar de ello, pero es un poco inevitable, ¿no?, esta semana. Una cosa que también sale en las redes y también gente que está en Francia me ha enviado en algún correo, es algo que no se está hablando mucho, que está pasando estos días, que ya como era previsible está habiendo una serie de represalias contra la comunidad musulmana en Francia. Seguramente quizá no solo en Francia, de hecho ya en países como Alemania los últimos meses ya estaban pasando cosas, ¿no? Había avivado por ciertos colectivos,
claro,
entidades islamófobas.
Me parece, ¿no?, en Alemania.
Pues el caso es que en Francia estos pocos días ya que han pasado desde este tiroteo en la editorial de Charlie Hebdo en París, ya está viendo estas represalias. Ha pasado tan desde comercios como Doner Kebab hasta mezquitas, evidentemente, y aunque las autoridades públicas salgan intentando que la gente diferencie una cosa con la otra, esto se está dando. Y tampoco es una cosa que se esté explicando mucho. Hasta ahora, por lo que sabemos, por suerte no hay que lamentar ya con víctimas mortales, pero es una cosa que bueno, que da miedo.
No, claro,
es como se está vendiendo un poco el asunto, ¿no? Entre blanco y gris y negro, como siempre.
De hecho, así, y leyendo, digamos, críticamente algunos de los, bueno, de los medios de información generalistas, me refiero, por ejemplo, sobre todo al País, ¿no? La idea de que, bueno, de que a cierto nivel no hay que olvidar que las dos personas, digamos, que fueron detenidas y, perdón, no fueron detenidas, sino que fueron las que se supone que las que hicieron este tiroteo en la sede de la revista. De la revista francesa, bueno, pues estas dos personas son franceses y franceses que habían ido en algún momento a Siria. Y esto, claro, lo que nos lleva es a conectar dos aspectos que son importantes. Primero, ¿por qué se maximiza, por ejemplo, la creencia religiosa de estas dos personas y no se dice primero que eran franceses de las banlieues? Eso por un lado. Y luego, uno de los temas importantísimos es qué está pasando en Siria. Porque recordemos que sigue siendo un conflicto abierto, un conflicto que además ha tenido una extraña oscilación de posturas. Al principio se apoyaba a cierta parte de la insurgencia, luego en contra de Bashar al-Assad. Ahora parece que, como ha aparecido este magma un poco extraño, que todavía no hay mucha información de qué es exactamente, qué es Estado Islámico, ahora parece que ha cambiado todo. Y claro, al mismo tiempo todo esto se mezcla de tal manera que en realidad de momento es bastante difícil tener cosas muy claras. Lo que eso sí es, digamos, es plausible si lo miramos desde aquí. Claro, el hecho central es, aparte del tiroteo y aparte de todo esto, es que el ejército francés o esta policía militarizada francesa ha salido de una manera a la calle, pues algo inaudito. O sea, estaban diciendo cerca de 88.000 policías, o sea, que es una barbaridad. Entonces, claro, es una militarización como muy terrible, ¿no? Realmente, y con lo cual no me extraña que haya todo tipo de rachas y de intervenciones en cualquier lugar. Vamos.
Bueno, espera. Ahora, si no te subes amigo, ahora sí. Bueno, tenim aquí Eduardo Manos Tijeras, que ara estàvem en aquest debat improvisat parlant, evidentment, del... Molt bé. Estàs ben dentes. Bueno, pues res, això... ¿Sí? ¿No con un moderno?
También.
El castell este no es muy salafista, ¿eh? Es una nueva tribu urbana. Bueno, lo que sí que no podem estar... O jo almenys no puc estar de dinos, ja ho diu molta gent ja aquests dies, però és que és com una evidència que lo que tu decías de com se resalta a veces, ¿no?, la religió d'una persona o su origen, y otras no.
Es como... ¿Usted se imagina que todos los conflictos que hemos vivido, por ejemplo, en España se hubieran hecho bajo el signo de la creencia del catolicismo? Sería terrible. Sería inaudito.
Oh.
No, claro, por eso digo. Pero que se hubiera destacado más la parte, digamos, religiosa por encima de otra, por ejemplo, que pudiera haber sido perfectamente un discurso antiimperialista, que es tanto más aglutinador que el yihadismo.
Bueno, cuando hubo, no hace tanto, la...
No me bajen el micro, ¿eh?
Cuando hubo esta masacre que perpetró el noruego de extrema derecha contra estudiantes...
Breivik.
Se han hecho paralelismos, ¿no? Evidentemente, quizás la teoría final o cómo ha quedado todo es que era un loco aislado, pero en ningún momento se ha trasladado eso a que ni todos los noruegos, ni tan siquiera toda la gente conservadora de extrema derecha, es asesina. Exacte. I bueno, sense anar no anar molt lluny, just començant el programa parlant de l'operació Pandora, hay que ver también cómo otra vez se ha criminalizado el movimiento anarquista, y más ahora que no hay enemigo interior. Y pocos días después de que pasara un suceso que también ha tenido bastante buen platillo, que fue el asesinato de un hooligan, un hincha de fútbol, por otros hinchas que habían quedado para pegarse, matarse, y encima alguien lo grababa, y en ningún momento se ha criminalizado 20 hinchadas, pero no se criminaliza el seguidor de fútbol o el fútbol como deporte super televisado y donde hay dinero, donde hay toda una testosterona. Pero evidentemente con lo que pueda tener un peligro para el status quo, sí. Pero bueno, son cosas que seguramente todos los que están escuchando ya sabrán, pero está bien, ¿no?, sacarlas y vincularlas.
Haciendo unas cañas o en casa mirando la tele o charlando un día al dinar, ¿no? Pero también hem d'estar a la ràdio dient-ho.
Clar, ens toca fer de tontulianos també ara, en esta nova fase,
bueno, moment,
no?
Sí, només que res, perquè al final és algú que en certa manera ens alarma per o per bé. Ja no només un fet, sinó totes les conseqüències o totes les lectures que se'n fan, no?
Bueno, i que de fet que això està immers en el mateix dia a dia de la ràdio. El que estem dient, per exemple, que els Majares a l'últim programa hagi tingut algú que viu a la casa de la muntanya que és d'un col·lectiu directament criminalitzat i on, bueno, ha entrat la policia, diguem-ne,
a golpe de pistola,
a golpe exacto, de pistola i tot això. Doncs clar, això ens, per això és pertinent lo de fer una xerrada abans de la de la venda, de la celebració dels 24 anys de contrabanda, perquè hem de tenir en compte això, que la que lo que se nos viene encima con este tipo de legislaciones, claro, es una impunidad total. Para
ya tenemos eslogan, ¿no? Además que será mediático, pues nos vamos a apuntar al carro de Cartón Turianos o...
¿Cuál eslogan? ¿No?
La represión a los mitjans de información, de la ley Mordaza a Charlie Hebdo.
Que no sé. De la misma daza al bocadillo con mostaza.
Pero bueno, yo qué sé, tengo que apuntar aquí al carro, ¿no? Como todo el mundo, ¿no?
Este no, teníamos que sacar un libro. Primero un libro.
Qué viñetas, es por nosotros. Con muñecos de palo ahí.
Mira, ahora que hablas de dibujos, avui pensava i em donava compte, coses d'efemèrides, no hem dit, però el mes de gener és molt especial, la contrabanda, és el mes que celebrem sempre anys.
No només
a part. El mes de desembre i de gener, i just al desembre feia complir a contrabanda 24 anys que començava les emissions en proves. I veia l'efemèride que el mes de desembre els Simpson complien 25 anys.
Somos como los Simpsons.
Un any més jóvenes. Contrabanda és més viejo, joven. Però...
Estàs segur? Perquè la formació sí, del col·lectiu sí. En realitat és un any abans, eh?
Bueno, doncs pues llavors...
Com a col·lectiu, eren 25 anys.
Algun paral·lelisme l'encontraríem. Aquí també tenim els nostres homers i nostres... Bueno, doncs pues ahí queda també tot.
El dato apuntado.
Sí. Només dir... Bueno, jo espero també en propers programes. Aquí hem tingut a vegades una companya, la Leila, de ja fa anys que no, que el darrer cop que va venir, però companya francesa que quan ha vingut també ens ha explicat una mica l'actualitat del país i sobretot molt com viu pues, la gent d'origen pues, francesa, de naixement i de potser segona o tercera, quarta generació, però amb l'estigma de ser pues, d'origen musulmà o sigui o no practicant. Y
lleva franceses de segunda generación este tipo de...
Sí, o tercera o cuarta, es que encima en Francia...
Que los padres son, por ejemplo, de Argelia, y ellos ya son franceses.
Lo olvidado es que los argelinos que vinieron...
Eran franceses.
A Francia eran franceses.
Claro.
Sí, 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 en su caso aún era...
La colonia, pero ya tenían... No, porque Francia era una metrópoli muy abierta y les daba ciudadanía francesa.
Bueno, perquè Algèria no era una colònia, fins i tot com Marroc o altres, era un departament.
Ah, clar.
No hi ha una cosa...
Mediterrània.
Doncs, bueno, també que ens pugui explicar, bueno, com es va succeint totes aquestes coses que ara està vivint França, es veu una manera contradictòria, com si hagués passat aquí, imagina que també seria...
No, com en un moment, no, com això, no? Perquè al final no és un enllaç, no? Perquè l'altre dia vam tenir uns xavals alemanys allà i em deien que a Alemanya hi havia una revolució. Jo, per lo poco que m'entero, ¿no? Pues digo, qué revolución, si lo único que hay ahora son las marchas estas contra los islam, ¿no? Contra el islam.
¿Ya refería eso?
Y no, pero que, oye, supongo que referías contra manifestaciones o tal y supongo que también
espartistas.
Muchas cosas, porque si hay muchas, ¿no? No sabes fins quin punt van una o una altra. Pero claro, vas veient una mica tota aquesta història, ¿no? Ara aquests anys, ¿no? Que ja fa molts anys que dura, ¿no? Pero en el contexto de crisis y de que tothom...
Bueno,
el mateix sistema es replanteja que hi haurà uns canvis d'actors principals, no? Per molt que et vagin alarmant de no sé quantos, no? De l'auge de l'extrema dreta, com que en parlen tant, després parlen coses així, no hi ha una manera de construir això, doncs molta penya acaba sent, no?
Sí, sí, bueno, és...
O sigui, si va tornant, saps? I aquí és el trist, eh? Vull dir que...
I el perill, no?
También que el no, concepto de islamofobia no es, o sea, va de vez en cuando va habiendo como repuntes, pero es algo que siempre ha estado ahí. O sea, digamos, es así como muy
bueno, si
muy muy seminal en la historia de España, ¿eh?
Evidentemente. Con la tradición que tenemos aquí de expulsar a les comunitats que no gusten. Bueno, per tancar una mica el tema i fer un apunt de gent de vinculat a això, dir-vos precisament una cosa que es fa allà al Forat, just on farem la festa el dia 30, però a l'altra banda, a la llibreria que es diu Contrabando, no? Contrabandos, a veure si lo digo bien, que està on abans estava Icari, al carrer de Sant Cristòfol, pues justament, ja abans que passés tot això, teníem previst un debat sobre islamofòbia i, ojo, islam queer, en relació a un llibre que presenten, que és El jardín perfumado, d'Al-Nafzawi. Segurament, a més, amb tot el que passa aquests dies, pues, encara agafa uns altres tintes més d'actualitat. I això es farà aquest proper dijous, dia 15 de gener, a les 6:30, en aquest espai Contrabandos, que està allà, com us dic, al Forat de la Vergonya, just en una cantonada. El jardín perfumado, editat per Ediciones de l'Oriente del Mediterrani. Bueno, jo sembla per canviar de tercio, perquè avui, com hem anunciat al Twitter, tenim un programa molt especial.
Tenim un programa molt especial, sí, ara posem la part d'oscura i vamos a la luz.
Sí, ya le he dicho que el doctor Eximo se ha pasado al lado oscuro, pero al lado oscuro Majara.
Bueno, pues ya sabemos cómo es el doctor Eximo, o sea...
Chaquetero.
Doncs...
Se ha pasado al lado oscuro porque ha venido la semana.
Exacto, a eso me refería, a eso me refería.
Claro, pero es que en el mercado de invierno ya se pasan esas cosas.
Claro, es como el niño, ha vuelto el niño. Los Majara.
El niño interesante.
Bueno, pues parlant de niños, farem una transición. Sí,
fondo.
Sí. Farem una transició musical per aquí.
Dicen que Pavarotti quan era bebé ja rompia i...
coses con la barriga.
Sí.
Paparotti, no? Hacía su Paparotti. Bueno, pues farem una transició musical a portar aquí tota la tropa, no?
Vale.
Per parlar de ser documental interessant i coses vinculades a ell, no?
O ah, bueno, sí. Entrem allà al tema, però jo he d'avisar aquí...
Sí, farem una transició musical.
La documentació logística també, eh?
Imagino.
Es un temazo.
Ahora estaría muy bien que hubiese cámaras, ¿no? Pero bueno, una webcam.
Sobre todo porque...
Yo creo que el doctor Axioma hoy va a descubrir que la radio no solo se viene a hablar de filosofía y tal, ¿no? Sino que...
sino acunar niños, ¿no quieres decir?
Algún momento o otro lo tienes que hacer de canguro.
No, en la radio se dice acuñar.
Acuñar niños, exacto.
Pues va, anem a posar una cançó que avui és aniversari de l'Inti Gran.
¿Inti Patisco?
Sí. Hostia, pues era el regalo para Linti. Ya Tengui, ¿no? Me va a decir Tengui.
Bueno, pero siempre es Tengui, o sea, va bien, y seguro que lo tienen perdido o rayado ya.
Pues va,
los discos los niños los usan.
Bueno, está
los metean y los rayan.
Sobre todo los vinilos, ¿no? Rompen los vinilos.
Con la cabeza.
Pues va, escoltarem aquest disc de la Brassola. No sé si ja Eduard Mastijeras l'havia portat per aquí.
No sé.
Pot ser, o no. Amb la primera cançó, que es diu Soc un pobre músic, és del Joan Garriga, que és dels Dominguet i la Droga un Fu, no? A més, estava perquè jo hi vaig estar a una de les poques places que a Barcelona queden músics tocant al carrer i m'explicaven de... com està la sonda, ja ho sabem de sobres, no? Però de quedar a la plaça de Sant Iu de tant encara passa pues això, els municipals i requisen els instruments i foten uns multazos enormes a la gent, o sigui, per, bueno, senzillament per juntar-se en una plaça on no hi ha veïns, etc, etc. Pues va, dedicat a tots aquests pobres músics que no hi que intenten de més donar una miqueta d'alegria, Joan Garriga, des d'aquest CD recopilatori per col·laborar amb la Brassola.
contrabandistes, estem aquí de nou a l'Assemblea de Majares, a Contrabanda FM 91.4 del Dial Lliure de Barcelona i a les 3w.contrabanda.org. I bé, doncs, com deia l'Ernesto, l'Inti Gran, que direm avui, no?
Big Inti.
I el doctor Axioma, doncs avui tenim un programa fort especial perquè estem de celebracions. I jo estic molt content perquè ha coincidit, no?, com a bon any bisiesto que no és, no?, però esperem la siesta igual. Doncs ha coincidit que avui que fem programa de ràdio també és l'aniversari d'algunes persones. Entre elles, una que tinc aquí al meu costat. Vols dir hola a la ràdio?
Hola.
Pues aquest és l'Inti. Que l'Inti avui ha fet... És l'Inti petit, clar. Si l'Ernest és l'Inti gran, aquest és l'Inti petit. Inti, quants anys has fet?
4.
4. I estàs content per haver fet anys? Què penses d'això?
Que... no sé.
No ho saps, no? Que ens anem fent grans mica en mica, oi que sí? Perquè, bueno, és un procés difícil de la vida, eh? Abans posem ahir a reflexionar aquestes coses. Però, bueno, jo el que volia és que l'Inti pogués escollir una cançó. I havíem agafat un disco, que no era el disco. Jo li he dit, què, posem la cançó de la nau? I diu, no, del tren pinxo. Oi que sí? I bé, doncs he vist que l'Ernesto amb el CD que ha portat hi ha la del tren pinxo.
Ah.
Però a l'Inti li farem una prova. Per posar la cançó del tren pinxo li direm abans que la canti una mica per aquí. Com fa la cançó del tren pinxo? Jo? El tren pinxo de Banyoles. A tu.
El més bonic de tots,
fet de llaunes i cassoles i barrets de...
papaya.
Lara i lara, lara. I barrets de...
papaya.
Visca! Va, doncs vinga, podem posar la cançó del tren pinxo i a veure si després l'Inti parla una estoneta. Però avui, com que és un dia especial i com que ha vingut l'Inti, també hem de dir que aquí ens acompanya també altres persones de la família. Qui hi ha aquí?
L'Aki.
L'Aki, que és el més petit de tots.
L'Anna.
I l'Anna. I l'Anna també ens parlarà d'una pel·lícula que han gravat allà a la comarca acompanyant el procés d'aparició de l'Eki, que és una pel·lícula que es diu Orígens, que es preestrenarà mundialment aquest proper dimarts, dia 15, no, dijous, dia 15? Dijous, dia 15, ho sense. No, si avui és 11, sí.
Dijous.
I bé, doncs, aquí una estoneta l'Anna ens parlarà d'aquesta pel·lícula, ja que és una de les protagonistes.
Molt bé. I ara escoltarem el tren...
Quin tren? Quin tren?
El tren pinxo.
De quin poble és?
De Banyoles.
De Banyoles, vinga, va. Preparats.
Com el monstre.
Com el monstre, eh? Sí.
No, perquè em diu fa molts anys.
El
tren pinxo no ens ho diu, això. Potser sí, potser no.
És bonica ja, fet de llaunes i cassoles i barrets de capellà. Quan veure un got de vin, la 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 la
Bé, doncs aquest era el Tren Pinxo de Banyoles, des de la compilació de 1, 2, 3, Pica Bressola, que són uns discos que qui tingui família infantil recomano molt d'aconseguir-los, suposo que per internet els trobeu, que els han fet des de la revista Under Rockin i l'escola La Bressola, que són escoles d'aquestes que promouen el català a Catalunya Nord. Sí? Vols dir alguna cosa?
A casa de Sílvia.
Què ha passat a casa de Sílvia?
Ara has de dir tu.
Què? Què ets de dir jo?
La Sílvia m'ha dit una cosa.
Quina cosa té la Sílvia?
Hi ha una pel·lícula que es diu Els Pirates del Caribe.
Hi ha una pel·lícula que es diu Els Pirates del Caribe. I t'agradaria veure-la, no?
Que són pirates bons.
Són pirates bons, sí. Doncs pues com els 1, 2, 3 del Pica Bressola, que poden ser pirates també, o poden fer pirates, pues buscar-los això és a l'espaibressola.cat. I val molt la pena, eh? Els han fet diversos músics i productors aquests i han ajuntat cançons tradicionals del cançoner, no? I han fet com versions musicades d'una manera més actualitzada, sí. I bé, doncs ara doncs, ens agradaria parlar això de la pel·lícula d'Orígens, no? Perquè ja que estem de celebracions de la vida, no toques aquests botonets. Sisplau. Bueno, però ara deixem tranquil. Després te'ls deixaré tocar, vale? Ara no. Mira, doncs la pel·lícula Orígens és una pel·lícula que ha fet a Pablo Nicasso, que és un pseudònim d'en Jean Codina. Ai, mare, ho he dit ja. Però és una persona que li agrada fer pel·lícules d'una manera documental, molt d'aquest de verité, no? De que no està ni preparat, simplement grava conversacions llargues i profundes entre les persones. I no toquis això, sisplau, me cago en dir-ho. T'hauré de reprimir o què? Escolta, va. Ei. Bueno, va. Doncs posarem una mica de cançoneta i anem a fer canvi de posicions en el control de so de contrabanda.
Fan coixí tots els records, educadament ens marxen, sembrem, collim i decidim, misteriosament ens alcen.
Les nines maques al dematí s'alcen i reguen. Les nines maques al dematí s'alcen i reguen el seu jardí. Jo també regui el meu hortet, faves i pèsols. Jo també regui el meu hortet, faves i pèsols i julivert. Julivert meu, com t'has quedat? Sense cap fulla. Julivert meu, com t'has quedat? Sense cap fulla i el cap pelat. Julivert meu, com t'has quedat? Sense cap fulla. Julivert meu, com t'has quedat? Sense cap fulla i el cul pelat. Julivert meu, com t'has quedat? Sense cap fulla. Julivert meu, com t'has quedat? Sense cap fulla i el cap pelat.
Bé, doncs hem adequat el programa als continguts infantils i als moviments infantils també de taules i de botonets, perquè... Sí, anava a ser aquí el volum. Ara, l'últim botonet que s'havia de rectificar. Perquè, clar, pues, acompanyar els processos vitals de les persones és un tema en continu transformació cultural i tal, no? I llavors, avui parlarem una miqueta del punt inicial, que és el punt de l'aparició de les persones, de naixement, no? L'origen, no? I bé, doncs, ja que hem sigut partícips d'això, tenim aquí l'Anna,
La Rovireta.
Que està aquí enxufada la teta, l'Equi. Sí, té un gravador de control de so enxufat a la teta, no?, que grava el programa.
Un dispositiu.
Grava el programa d'ADN a través de l'adquisició de matèria grassa i proteïnes i vitamines B12 i contínues. I bé, doncs, ens podries dir què és Orígens?
Primer de tot és origen en singular.
Ah, és en singular?
Origen,
ah,
no?
Ah, perdó, llavors jo estic confós.
Clar, la gent si lo busca per internet, eh?
Bueno, la seva idea és fer una reflexió sobre pues, com ens afecta els primers 10 minuts de la nostra i res, llavors ha demanat ha firmat a diverses. Sí,
no, però això.
Així assegurem el tiro, perquè ese micro és molt feo.
Que coneix, que té a prop, o que d'alguna manera o per algun motiu tenen relació també amb aquest tema, o sigui, són mares, persones que han parit i persones que ajuden o acompanyen a aquest procés a altres dones i també els pares.
I surt el pagès aquell al final? No, és que jo em vaig a dormir.
No, no.
Ah, vale, veus?
Sí, va pensar que un dels temes així importants també era què passa quan se't mor un fill, no? I clar, tractar-ho amb un cas real d'un humà, o sigui d'un nen, d'un bebè, que naixia a mort era una mica dur. Llavors el que va decidir és anar a parlar amb un pagès així ecològic o... I no sé si és ecològic, un pagès de
Pallars.
Sí, de Pallars. I... I, bueno, al final no ho ha ficat en el documental perquè se li feia molt llarg i només amb els casos de diferents tipus de part. Hi ha un part a l'hospital natural, hi ha un part amb cesària, hi ha dos parts a casa i surten dos, una dona que ha tingut quatre fills a casa i amb acompanyament, sense acompanyament i tal, i ara fa acompanyament a parts, i també hi ha una altra noia que també acompanya a parts. I o sigui, són 8 maneres de parir i la novena que és com vols parir tu. O sigui, una mica la idea és que recuperar també aquesta idea de que tot està bé si ets lliure d'escollir-ho i ho fas perquè tu vols, no? Llavors no és millor parir casa que parir l'hospital, ni és millor parir l'hospital que parir casa, no? O sigui, cadascuna pues, que se senti amb el dret de decidir el que vol. O sigui, encara que hi hagi la tecnologia per fer l'hospital, pues si tu estàs millor a casa, pues està bé que ho facis a casa, i si no tens la confiança o la història de fer-ho a casa, pues ho fas a l'hospital i ja està. Però que ho facis des d'una lliure elecció, no?, i que no et posin pos al cos ni bueno.
Bueno, està bé, perquè podria ser, jo pensé quan ho expliqueu pensar que seria com una oda al pare a casa o al pare natural, que segur que deu haver una tendència a pensar més com a algo més interessant a banda, però que surti tot diferent, que totes les opcions reals que hi ha avui en dia, està bé, no?, que sigui el mosaico de que tothom pugui dir la seva i...
Clar, això és que jo crec que, bueno, una mica el que jo dic, del que més m'agrada del que dic al document, bueno, al tros del film,
del que ara tu,
Sí, però és el tema de quina relació tens amb el dolor, no? I això marca molt en un cas com aquest, que ja, oh, però farà molt mal, no sé què, pues depèn de la relació que cada dona tingui amb el dolor, pues és més normal que triï una opció o una altra, no? Si et fa molta por el dolor, pues el més lògic és que demanis una epidural, el més coherent amb com ets tu. Però en canvi, si t'agrada sentir les coses i viure-les molt intensament i tal, pues potser el més lògic és que ho vulguis passar, no? Encara que després acabis en tot, no? Però vull dir que té molt a veure, jo crec, amb aquest tema.
Bé, tu que ho has viscut en primera persona, també com va parar, com es va escollir les mares al nano que ha fet el documental, o quin...
Són persones molt properes. Són dos amigues, una que està en un projecte que ha participat molts anys al Jans, que és la Papilla Somnis, i la coneix d'allà, que ja feia dansa i així. Després a nosaltres ens coneix de la comarca, nosaltres, de fet, els vam conèixer anant a fer una reunió de l'Ecoxarxa allà al seu anau, on fan dansa i quan tenen rocòdrom i tal, i vam anar i així ens vam conèixer. I després hi ha una noia que fa trapensi, o sigui, una d'aquestes, una noia que té quatre fills i que a poc ha anat a, arribat a acompanyar persones a, en aquest moment del parc, però bàsicament t'acompanya per, perquè siguis capaç de fer-ho sola, o sigui, ella no és llevadora ni res, s'acostaria potser més a el que seria una doula o no, però bueno, fa, el que et fa com un acompanyament per ajudar-te a l'empoderament, no? En el que et sentis forta i capaç de viure aquest moment. Després hi ha una altra noia que també és per fer de ioga i que fa acompanyaments al part també, o sigui, prepart, part i postpart. I hi ha les seves dues dones, però no he tingut dues parelles, diríem. Una que té una filla bastant gran ja, i ara aquesta noia ha tingut un altre fill amb una altra persona. Pues aquesta, la seva companya, que tenia en el part filmat de fa dos anys i pico, i la germana de la seva companya. O sigui que tot és molt...
Segur, jo crec que li ha coincidit amb ell.
Ha coincidit molts parts
a prop.
A prop, jo els hi havia vingut una mica la inspiració aquesta.
Sí, i com que és un noi que fa pel·lícules molt, la vivència és... ni fa grans muntades, o sigui, són molt d'entrevistes, no? I de fer una conversa, doncs una mica com quan fem nosaltres ràdio, no? I després fa muntatges, però...
Bueno, que és molt brut, vols dir, en el sentit que no és una qüestió de muntatge, no?
Si no, no, són pel·lícules...
Bueno, com quan...
Sí, sí, com si fos ara, o com si fos un programa de ràdio...
No, el que anava a dir, com quan algú grava un parc. És una cosa que, no? que des que hi ha càmeres de vídeos fa més, no?
Sí, sí, home, clar, són coses del registre d'això, no? I de fer reflexions, però que és... l'actitud és aquesta, voler... Si ja tens coses al cap, doncs donar veu al món en lloc de dir tu el que penses, i a través de la gent que parla el que et ressona, doncs fas un petit muntatge i...
Sí.
I ho publicites una miqueta i t'expresses així.
Jo recomano anar a la web de Pablo Nicasio, sí. Que tens quants...
Hi ha un que és molt divertit, mira, podríem posar-ne un altre, que és un que es diu... Ah, posa el tallent aquest, si vols, però després podem posar un altre, que és un que és el normal,
sí.
Que pregunta a la gent què és normal, no? Què és per a ti normal, no? I llavors són reflexions curtes, molt curioses i divertides. Sí.
Sí, no? La gent pot ser molt divertida, entre comies.
Bueno, la web,
la web, que no és fàcil de trobar, us la diem perquè ens costa, ens ha gustat, és el troncodesenegal.wix.com/apablonicasso. La forma fàcil, doncs, és això, provareu a Pablo Nicasso, con dos S's, però trobareu aquest personatge a la xarxa. Doncs va, escoltem el tràiler d'Origen, que no sé si ho has dit, el subtítol és 9 maneres de néixer.
9 maneres.
Que és molt definitori.
I es prestrena aquest dia 15, no?
Qui vulgui veure ha d'enviar-li un mail, que haurien de buscar el seu mail, ho posa per aquí?
Ara ho mira, sí que ho posa. Hem d'enviar un correu a jan@nodo50.org, Jan, com el nom.
I llavors ell t'envia un password i el pots veure.
Mm-hmm. Bueno, cada cop es fa més això i és una estrena online.
Sí.
No? Que, perquè no, també...
Clar, i si tens una relació amb ell, per si... Bueno, el que sigui. Pues
va,
volia fer, no sé si ho farà, però volia fer una estrena així per recollir algú de... Per cobrar... Bueno, s'ha fet uns bons viatges també per anar...
Bueno, això ha tingut un cost.
Gasolina i...
Això ha tingut un cost, evidentment.
Clar, obrir una mica la història.
Fer una mena de micomecenatge, no?
Sí.
Pues va, anem a veure, a escoltar el tràiler, vosaltres només escoltar-lo, i després seguirem xerrant amb l'Anna.
Jo crec que tu m'estàs parlant d'un espai on la persona es fa totalment responsable de lo que pugui passar.
De tot, clar.
Tu creus, parla'm sobre la responsabilitat de l'embarassada i si has d'acompanyar. Si tu assumeixes la seva responsabilitat o l'ha de tenir ella. Explica'ns, Ingrid, fins a quin grau t'has sentit atacada per voler fer les coses com a tu t'agrada.
Atacada o... Això que es mesura com a l'hospital, que et diuen quant dolor tens.
I ens expliques una mica la teva experiència, aquesta que m'explicaves l'altre dia, sobre...
El meu naixement, sí.
Tu de petit havies estat en una comuna, on es tenien els fills d'una manera natural i tal i qual. I ara de gran has tingut els fills a l'hospital i no has seguit una miqueta la línia aquesta, no?
Sí.
I què passa quan aquest procés es trenca o es desvia o hi ha una mort infantil o alguna cosa d'aquestes, perquè això és una miqueta el que mou part de tota la preparació d'aquest moment, no?
Era el tràiler d'Origen, 9 maneres de néixer, que el podeu trobar al YouTube, si ho poseu també, Origen, en singular. I com deies, l'Anna, bueno, pots recordar, no?, que s'estrena...
S'estrena el dia 15.
Dijous?
Sí.
A partir de les 20 hores.
Ah, a partir de les 20 hores.
No, en 20 hores.
Si no, poseu ja. Us enviaran una contrasenya i el podreu veure.
Uh-huh. El mail a jan@nodo50.org. I volia preguntar això, que si tu l'has vist, que ara ens has dit que sí...
Sí.
Què et semblava? Si pots fer una crítica...
A mi m'agrada molt perquè és així com ho fa ell, que és molt, molt proper, no? Així en primers plans i va venir a casa de la gent, doncs, per exemple, la Ingrid, que té un primer pla superbonic. Sí, a la part així d'imatge m'agrada molt. I després doncs crec que ell és una persona com bastant... També té un origen... Sí, ell com a persona, una persona que ve d'un origen... una persona de que ser bona, diríem, però que té una visió bastant crítica de la realitat, però clar, té una perspectiva bastant àmplia, no?, des del meu punt de vista. I sí, no diré que és gens tendenciós, però diré que és la seva perspectiva i a mi m'agrada i la converteixo. I potser a un altre li semblarà que és una bajanada i que falten altres punts de vista, no?, o altres experiències. Però, no sé, he vist que les coses així molt, molt, com es diuen aquestes pel·lícules, molt realistes, no molt...
Realistes?
Ocultes?
Bueno, el... Costumbristes? Costumisme?
És un documental en totes regles, i llavors no es tracta tant del que també el discurs que tingui ell, en realitat és el que ell capta. I jo, per exemple, veient el tràiler, una cosa que m'agrada i que és el que tu dius és la qüestió d'aquesta proximitat amb la gent, que tant, no? I això és important perquè si s'han... No sé si... Bueno, he vist imatges que són d'un hospital,
sí.
També. O sigui que si també ha fet això, pues, està més que bé, clar.
Clar, ell, per exemple, quan va tenir la seva primera filla... Ell diu, jo tot això que us plantegeu, la Ingrid i tu, que som les
del pare a casa,
això em quedava superlluny. I el que li explica, per exemple, la Imma, que és una persona bastant espiritual, no diria, hi ha un punt molt bo que li diu, tu saps que això que estàs dient aquí, amics, no és que és perquè no de caixa, no? I la Imma li diu, sí, diu, em sembla molt bé, el riure és algo molt sàpid, però com ell mateix, com tots els nostres prejudicis, les nostres històries, però es fica a davant d'una persona molt diferent amb ell, a escoltar-la, amb la ment oberta, no diríem, i a dir, bueno, doncs també ho ofereixo, no? Perquè igual que ofereixo un part tan necessari que una persona ha triat això, no? I que segurament no s'havia plantejat dues coses que potser jo sí, però bueno, doncs tot està bé, no? Vull dir, el món és això, en veritat, no tothom jo em plantejo això, o sigui, coses, moltes coses o tinc moltes idees preconcebudes de com vull que siguin els meus parts, i en canvi en altres aspectes de la meva vida estic molt verda. Vull dir que des d'aquest punt de vista, no? Que res és millor que una altra cosa, però ens podem anar enriquint els uns als altres escoltant-nos i
Yo ahí, por ejemplo, una cosa que me parece interesante y bueno, y además en un sentido crítico lo digo, es la cuestión, claro, de que en realidad, como no, o sea, es como está montada esta sociedad, parece que la mediación del hospital sea imprescindible. Entonces, claro, es ahí por donde yo me tomo lo que dices tú un poco, ¿no? Que es esta idea, claro, que en realidad solo hay una manera de tener hijos. O solo hay, y bueno, esto es debatible. De hecho, lo que sería enriquecedor es que muchas de las experiencias que, por ejemplo, se pueda dar en el hospital se pudieran, pues, también, ¿por qué no?, como contramedida, también tener una parte en casa. Y al revés, si hubiera realmente un problema, por ejemplo, en un parto en casa, pues que pudiera accederse a esto y que estuviera como más conectado. Porque si lo planteamos como realidades estancas, es cuando caemos justamente en el prejuicio. En casa, malo. En el hospital, bueno, y eso no tiene por qué ser así siempre, claro. De hecho, es lo que es interesante, justamente es cómo no existe o no debieran existir, etiquetajes morales tan claros y tan rotundos, porque realmente lo que acaba pasando es lo que es un poco, digamos, un poco agresivo contra la gente que decide, por ejemplo, tener hijos en casa, que se le hace, o sea, tener un hijo en casa va con la etiqueta eres hippie y una inconsciente. Entonces esto es lo que no es justo, porque también es injusto, o sea, porque tampoco puedes pensar que lo otro en el hospital va a ser impoluto y va a ser la maravilla, porque a lo mejor no lo es, ¿sabes? Yo me lo tomo por ahí, ¿eh? Sí.
Yo creo que a mí toda la gente de allá, porque vos faís, bueno, es que para mí sería muy incoherente en el hospital, porque yo estoy muy incómoda en el hospital. Y como si yo soy de parir, es como si tú has de cagar, ¿no? O sea, como, es un acto fisiológico, ¿no? Que en realidad, con más cómodo y más relaxada estiguis, mejor, ¿no? Pues yo, está claro que yo cagar en el hospital, eso no lo he hecho nunca. No, perquè és un lloc on em sento molt, tinc una relació amb els metges on pues, la seva superioritat em costa... Yeah. No, la neutralitat aquesta mèdica, que molta gent li dona aquesta tranquil·litat i aquesta... A mi, jo em sento agredida, no?
I
agraeixo que sigui i espero que continuï sent, no? Però crec que cadascuna ha de ser molt conscient d'això, no? D'aquest és el més coherent amb ella i el més segur per ella i pel seu fill. Jo estic a casa i si algú passa, me'n vaig a l'hospital. I benvingut, i agraeixo molt que estigui a l'hospital allà. No és que voldria que no existissin ni... No,
clar.
Però sí que és veritat que des del meu punt de vista crec que també per coneixement que tinc d'altres països, bastant propers aquí a Europa, doncs això, potser es podrien estalviar moltes cesàries, perquè hi ha moltes dones que no estan bé a l'hospital també.
Home, evidentment.
Que no se senten còmodes.
Evidentment. No?
I si poguessin estar a casa seva, al seu llit, al seu lavabo, no?
Clar.
O sigui, tu quan estàs a casa, és com si jo vaig a casa teva, no estic igual de còmode que si tu vens a casa meva, no? Perquè jo estic a casa meva i jo sóc la reina. D'alguna manera, sóc la... A casa meva m'ho jo. I quan estàs a l'hospital, doncs, quan estàs a casa d'una altra. I allà doncs, et sents una vida com una nena a vegades, no? I clar, jo, aquesta és la meva opinió així més. Que jo crec que en el moment de parir t'has de sentir com una mica... No t'has de sentir una nena, no t'has de sentir una dona, no? O sigui,
Bueno, i t'has de sentir protagonista i que tens les riendes d'aquesta situació, que tu ets la protagonista.
Si vols parir, en el cas que vulguis parir...
Bueno, però hauria de ser així sempre, en que passis per un hospital, però bueno, poder tenir una mica la veu cantant o no supedita, per exemple.
Jo conec gent que malament a casa i conec gent que malament a l'hospital, eh? Mm. Conec gent que ha estat a casa i li ha vingut una persona zero preparada, ni amb màquina per escoltar el bebè, ni amb agulla per cosir si feia falta, ni, o sigui, hi ha casos també d'acompanyament a casa que no es fa bé des del meu punt de vista, o que realment no saps en què t'estàs ficant, no? Per una banda o per l'altra.
però també hi ha molts casos a l'hospital que...
Sí, sí, evidentment.
O que et diu que escolta, que diré, et diuen no cridis tant, o tonteria, que tu des de fora, si una persona així en fred, diria, això és una tonteria, però en el moment que estàs parint, és una putada.
O de...
Cridant, és perquè necessites cridar, que t'he de dir que no.
I decisions que es prenen molt, s'han pres molt alegrement, sempre no mencionaves les cesàries ara fa un moment. Clar, també nosaltres hem viscut en un país on sembla que durant uns anys s'ha associat el, tota l'hospitalització, coses com la cesària, que se suposa que eren com avanços, com algo sinònim de progrés, no? O bueno, una mica com en altres aspectes de la sanitat, eh? Durant molts anys en un país on no fa tant que hem sortit de la misèria, o digue-li, o bueno, d'unes condicions diferents a d'altres països europeus, on segurament aquest debat portava més anys, que aquí a l'Estat segur que també havia tingut, però durant molts anys sí que hem lligat a certes qüestions també d'incorporació de la dona al mercat laboral o el que sigui, semblava la prioritat era al revés. Tot fer-ho fàcil, ràpid...
Clar, que parir és com el de lletar, no? Parir i lletar està lligat al fet que som mamífers. Hi ha gent que ho veu com algo molt primitiu, jo crec. I no he dit que no, és que és algo molt primitiu, realment. Llavors...
Però amb el bo que té això, també, evidentment. Clar, aquí està el problema, no? La qüestió.
Està programat, ho tenim, ho sabeu fer, no cal que ens ho ensenyi ningú, però clar, què passa, que ja tot... Bueno, és com el tema aquest, si som... animals o no som animals. Si tenim aquesta part d'animal o aquesta part d'animal ens molesta, no? O ens sentim bruts quan ens sentim animals, ens, no? Sí, és aquest.
Sí.
Llavors, jo crec que això dona per molt, no? Però jo crec que s'està avançant moltíssim, eh?
Sí.
Que, ja, que això està sobre la taula, que hi ha moltes dones que han deixat que han parit en un hospital on no les han tractat bé el següent cop o apareixen a casa o busquen un hospital on se les respecti més. Vull dir que crec que les dones estan...
Bueno, s'està lluitant.
Una mica millor. Jo no diria que no és que estiguem... Estem millor que fa molts anys, això està claríssim, però ens queda camí per fer, però l'estem fent, no?
És el que anava a dir, que en aquest àmbit, o sigui, això ja no és un discurs de quatre persones. Vull dir que s'està treballant molt i també perquè bueno, la gent s'ha lluitat, no? Està clar.
Però fins i tot amb els professionals dels hospitals també ja comença a haver des de... O sigui, jo ho crec, perquè em conec de treballadors de la sanitat pública, des de les retallades i des de la imposició de criteris economicistes, està havent també tot un moviment de professionals que diuen, ei, tanto que encara estem treballant amb persones i que són persones i que bueno, que no és tractar, bueno, en aquest cas un part no és com tractar un, què sé jo, com fer una limpieza en un cotxe. No és el mateix. I els professionals també tenen aquest punt de vista. O en part, és minoritari, òbviament, però també el tenen. I després, el tema de l'empoderament, en aquest cas d'una dona que vulgui tenir un fill a casa, pues també ha de servir, diguem-ne, com una mena de camp d'estudi per saber si, bueno, si objectivament a lo millor les dones estan a casa, bueno, pareixen sense menys complicacions que a vegades estan en un hospital, no? O sigui, jo per això deia aquesta connexió també una miqueta entre el mèdic, els professionals mèdics i clar, i les experiències aquestes que tenim, no?
Bueno, és que de fet, i això tu segur que saps molt millor, eh? Ara, dels últims anys hi ha hospitals públics a Catalunya que han incorporat unitats com per poder fer... Bueno, no és el parc mèdic estàndard... Sí? Això que és... Els
parts
amb banyera... Per això dic...
I és algo recent, no? Realment.
Clar, i jo crec que en aquest sentit s'ha de, diguem-ne, com humanitzar, per dir-ho d'alguna manera, diguem-ne, la professió mèdica per entendre això.
I això s'havia guanyat fa uns anys. O sigui, fa alguns anys ja hi havia les sales a part, s'havien posat com a cases, no?
Clar.
Perquè, o sigui, no estàs malalta. Una mica el tema és aquest. Tu quan estàs parint no estàs malalta. I que et fiquin a l'hospital, et posin una bata i et posin uns paucs d'aquells blaus, dius, estic malalta, no? Que m'està passant alguna cosa, no? I que t'enxufin
una via.
Clar, vull dir, no és el més agradable en aquell moment, no? I et fiquin en una habitació d'hospital, que estàs allà, que no et pots moure quasi, que... I a veure, hi ha molts llocs que no, que si no és que tu estàs molt ansiós o estàs, de fet t'envien a casa, o sigui, una part del part no el fas a l'hospital, una part del part la dilatació
tu la fas a casa, eh? O caminant o per on vulguis. I fins que no estàs a tant de dilatació no t'accepten. O sigui, no et diuen, vale, doncs passem cap a la sala de parts, no? Sí.
Per això deia, o sigui, la idea primera era trencar amb aquestes formes fixes de que a casa és un
desastre
i en canvi a l'hospital, bueno, doncs hi ha una realitat molt més complexa. D'altra banda, i tornant a la pel·li, et volia preguntar, en el discurs, per exemple, de les dones que han tingut la criatura a l'hospital, quina experiència, quin veuen cosa, o sigui, jo suposo que serà, no? Realment tampoc els testimonis sempre són tan perfectes com dir a casa todo maravilloso, pues en casa tendrá sus cosas, no, y en el hospital tendrá sus cosas,
claro.
Clar, no?
Clar, o sigui, els que surten a l'hospital hi ha la cesària, per exemple, que és la que parla més perquè l'altra se sent, és com que es veu més al part, però... Ah, sí, sí, i també li pregunta què tal, com estàs, i diu, pues molt contenta, molt bé, com que està com ahí medio drogada, i que tampoc hi havia la intenció del documental en aquell moment. O sigui, nosaltres, per exemple, ja ens va dir una mica el que ell buscava, i et... no, en aquell cap pues va parir, i després li va preguntar com estàs, què tal t'has sentat, i ja està, no? I en aquest que és més recent, que és el de la cesària, clar, el que sí que es veu és que ella, pues, hosti, no sé ben bé què ha passat, no?
Clar.
Hi ha un grau d'inconsciència, però pot ser escollit aquest grau d'inconsciència. No, tu pots dir, jo sóc una persona que em desmaiaré, que això no ho podré suportar i que no m'hi sento capaç, i dir-ho així obertament, però jo vull ser mare i puc ser-ho, no? Perquè hi ha aquesta tecnologia que m'ho permet. O sigui, jo en el documental també ho dic, jo hi havia un moment en l'expulsiu que vaig pensar en l'epidural, vaig dir, me cago la puta, sóc una passoca. Hi ha una droga que te la prens i no ho sents, això, no? Perquè hi ha una part que és molt bonica bueno, que jo la vaig viure molt bé, però al final vaig sentir bastant dolor, no? Bueno, molt. I vaig patir. I llavors dius, ostres, sóc una mica massoca, no? Després hi ha un cop ho has passat, però en el moment em va passar pel cap aquest pensament, no? I entenc perfectament que moltes dones, havent aquest remei que ens hem inventat, pues, ho utilitzin, no? Igual que utilitzes l'anestèsia, o sigui, en altres parts del cos i podries estar allà amb un pal mossegant i no, i et foten una anestèsia per no patir, no? Llavors, jo trobo que l'important no és epidural o no, no, és que és això. Clar. És una mica que el que... O sigui, jo el de les cesàries programades aquestes a tu, a dojo, que n'estan havent moltes, sobretot a privades, pues sí que ho, fins i tot m'atreveixo a denunciar-ho en el sentit de que porta problemes, no?
I perdona.
Que et foraden l'úter, saps?
I dius que... Digues, perdona.
No, vull dir que s'està fent molt recurrentment, o sigui, i de fet ja des de l'Organització Mundial de la Salut...
Es va anunciar.
Sí, s'ha...
Ho està denunciant.
Sí, vull dir que és un desastre. L'estat espanyol en tema ginecològic és un desastre.
I dius que sobretot...
I apareixi així encara... Bueno, vull dir que és la... Hi ha molts... La majoria de països no s'utilitza així. Les noies poden col·locar-se com vulguin.
Clar.
Sí, que és una... També jo crec que és una qüestió de... Digue-li de patriarcat, digue-li en la línia de la llei de l'avort, en la línia del dret a decidir de les dones, no? Del nostre propi cos. O sigui, jo crec que va molt en aquesta...
I d'història de la medicina en aquest país, que, o sigui, que hi ha, o sigui, no només que siguin homes, sinó que, per exemple, qüestions com això que deies de l'avortament, que hi hagi metges que siguin objectors de consciència i que s'atreveixin, per exemple, a denunciar altres metges que ho fan. Això és inaudit, realment. Mm-hmm. No? Llavors té a veure amb la pròpia història d'aquest país, que, bueno, que és molt complexa i que encara té sectors de la societat diguem-ne, educats en el nacionalcatolicisme, i llavors és una catàstrofe.
Bueno, i després també una part del model capitalista, no? Estàs dient que sobretot és en hospitals privats.
Sí.
Suposo que la raó és econòmica, no?
Clar, tu si fos necessàries... L'altre dia sou que va néixer la primera nena o nen del 2015 va ser una cesària i va néixer uns quants minuts i van dir, mira quin èxit, no? I tu,
ai...
Havia sigut així, aquesta va ser la realitat, no? Però,
com va passar, perdona, quan els darrers dies, bueno, de fet l'Inti va néixer més o menys aquella època, en els darrers dies del Txec Bebé, no? Quan després va ser tret, o sigui que aquells últims dies de desembre d'aquell any, que estem parlant 2011 o 11, bueno, no, clar, 2010, els últims dies del 2010,
sí.
Clar, va haver una proporció brutal de cesàries, no? Que aquí també potser era l'opinió de les persones, no? Que només volien, bueno, arribar que nasqués aquell any, no? Que encara hi havia el Che Guevara. Però bueno, fins a quin punt, vull dir, des de la vegada s'ha desnaturalitzat en els processos més naturals que hi ha la vida, el que hi ha.
I que anem d'un extrem a un altre, no? Un extrem, bueno, i anem de... O sigui, aprofitar-te del que són els sabers mèdics i clínics a caure en el contrari, que és la imposició mèdica i clínica. Que aquesta és la qüestió que és complexa i que té a veure molt amb el que tu deies, amb els patrons, diguem-ne, economicistes dels hospitals, per exemple, que en realitat, doncs, bueno, si posem o sigui, jo dic així una miqueta barroerament, però és que ho crec, perquè les institucions funcionen d'aquesta manera. Aprofitem que tenim un quiròfan obert i venga.
Sí, sí.
I venga. És una mitjana de producció. Sí.
Clar, per això dic, llavors, en comptes d'aprofitar el que són els sabers clínics, mèdics, diguem-ne, en una relació, diguem-ne...
Pel bé comú, no?
Clar, i amb una certa naturalitat, i diguem-ne, interessant-nos i tot això, en comptes de fer això, acabem fent una cosa una altra, molt diferent, no?
Mm-hmm.
Bueno.
Bueno, doncs està bé aquest debat, sí. Bueno, i jo només per acabar, a sobre hem tingut aquest buit legal que durant molts anys, jo d'alguna manera, com a fill nascut per cesària i a més una cesària que ha comportat malalties, històries, ho he pogut viure, no? De com durant anys i anys, i encara hi ha una legislació que evidentment sempre ha estat a favor d'aquests hospitals a l'hora de perseguir o de denunciar un error mèdic. Que en un cas com aquest, com pot ser un part, bueno, qualsevol error mèdic, no? Una operació important per la pacient té unes conseqüències tremendes, no? I fins ara sempre ha estat davant, evidentment, la llei, sempre ha estat de la banda, diguem, dels poderosos, així, pot semblar demagògia, però és així. Però bueno, esperem que, bueno, com tu dius, tu parlaves que l'OMS denunciava això, imagino que també hi ha gent a nivell més de prou de carrer que també s'organitza. I segur que hi ha mare, no? A favor del perquè...
Hi ha molts fòrums de dones queixant-se i denunciant-ho. Sí, sí.
Evidentment.
I en hospitals que tenen bona fama i la gent no falla, eh?
No,
I si no l'han tractat bé, ho diu, i ja et dic jo que deuen notar... I després comencen a fer a l'Hospital de Vic. A mi m'havien arribat uns quants males d'allò i de cop van arreglar la sala de pas, van fer pilotes...
Bueno, la gent tenim més força... Tenim més força del que ens pensem i en aquest àmbit també.
I a més que la idea de l'empoderament i, per exemple, que no caiguem amb la idea de l'usuari de la sanitat pública, sinó que ens en fem el càrrec de que en realitat això està pagat amb els nostres impostos i això és un dret fonamental, ens hauria de, fins a cert punt, donar-nos peu a que ho cuidem. I que fem aportacions i crítiques, i això és el que és important, no?
Sí, sí, no. Està clar.
Bueno, estamos en momento crisis,
sí.
Crisis colectiva, no? Sí. Crisis colectiva, esto es.
Mira, per donar-li també un toque d'humor, una notícia que és real, eh? I que jo... Vinga, va, de fet està sonant, eh? Ui, mira, ha estat vora el micro i deixar plorar.
Què et sembla, aquí?
No, és màgico.
Que té un
singlot, però sí, ha estat veure el micro.
Pues jo no... El contrabandista més jove que ha hablado por la...
Sí, havia estat aquí el pequeño Joan, però uns quants mesos i anys més. Però una notícia curiosa que vaig veure l'altre dia, fa uns mesos, a Xina, parlant del tema del dolor. Sortia que s'està fent en un hospital, una clínica, un experiment, que és aplicar a certs pares un simulador que més o menys suposa el mateix dolor que viu la dona en el part. I hi havia tota una sèrie de parelles voluntàries i sortien xinos on s'enxufaven una sèrie de coses i unes descàrregues i clar, i sortien cridant com bojos i era un experiment que estava fent aquesta clínica per potser aplicar-ho a més clíniques on crec que eren privades, clar, no sé com és el sistema sanitari xina, però era bastant curiosa la notícia, no crec que aquí arribi.
És molt important, perquè clar, et diuen ara que el part és molt dolorós, dius, ja, però és que per exemple, hi ha molta gent, si I jo no t'ho puc dir si és molt dolorós, per exemple. Perquè tu quan vius el part, tu vas com si t'haguessis fotut, o sigui, vas, encara que no t'hagin fotut cap mena d'oxitocina i tal, tu tens...
Però el teu cos ja et droga.
Mm-hmm. Si et foten el dolor que jo vaig sentir en les últimes contraccions del part, et pots morir, et pots desmaiar.
Clar.
Perquè jo portava tot el dia preparant-me amb unes contraccions més fluixes, va pujant, el meu cos va segregant, al final segurament no podies, jo no vaig tenir cap conversa.
No sé. Mm-hmm.
No, tu no podries mantenir una conversa amb mi perquè jo estava pa allà. No?
Clar,
és la diferència, per exemple, persones que estan parint a l'hospital amb una cesària i estan parlant de futbol.
Yeah.
No té res a veure.
Mm-hmm.
O sigui... Clar, vull dir, pot ser és una experiència mística, jo diria, un part.
Mm-hmm.
Llavors, jo crec que va també molt aquí, no? Jo...
Bueno, que els homes volien, no?, almenys aquests, a dir, bueno, doncs jo també seré una part xissa, no?, a veure què passa. Tot i que deia. A veure què en pensa l'Inti d'això.
Quins llibres? Saps què són?
Sí, home, estem... També. Però estem en un moment històric, que és el descobriment del format vinil a les noves generacions. Aquests ja no són tan bonics.
No sé per què són.
Per fer llum? Tu què creus?
Per la ràdio.
No ho saps.
Bueno, Inti, saps què? Crec que et posarem un dels teus grups preferits, o que el Pap ens deia el teu grup preferit, no? El Xerrameco Tiquismiqui, que més perquè un CD o no?
Sí.
Que l'has portat tu o no?
L'he portat jo. És el conte de Bru.
Podríem posar el mateix conte del Bru i així...
Sí.
És una miqueta llarguet.
Però te'l saps, el track, o no? Te'l saps, quin track és?
La 9.
Vale,
number 9.
Perfecte.
I sentirem la història d'en Bru.
Nou, com les nou maneres de...
No, Bru era un eriçó Bru. Però ara escoltarem la història.
Vinga, xerrameco tiquismiqui.
Que vivia a la muntanya. Es deia Bru, l'eriçó Bru. I aquesta és la seva història.
Sortia cada matí de casa seva, alegre i de bon humor, a buscar menjar. Sempre trobava alguna cosa. Glans, herbes, flors, insectes... Sovint tornava a casa ben content i satisfet del seu dia. Però un bon dia, mentre remenava les fulles del bosc buscant glans, va sentir un soroll darrere uns matolls. Espantat i sense entendre el que estava passant al seu voltant, es va encongir i encongir fins que es va fer una bola. Una bola de punxes, esclar. D'aquesta manera ningú li podia fer mal. Però, què seria allò que s'amagava darrere dels matolls? La curiositat el va fer desplegar-se i acostar-se lentament. Quina sorpresa! Un altre eriçó! Quina il·lusió! Pensava en Bru. Ja tinc un amic. Li va agafar moltes ganes d'abraçar-lo, però... Com s'abracen dos eriçons? Si es punxerien per tot arreu! Va quedar trist. Havia trobat algú a qui no podia abraçar. El va deixar marxar i es va quedar sol. I encongint-se, es va convertir de nou en una bola de punxes. Oh, estava trist. Aviat, va entendre que havia de continuar. No podia oblidar-se d'ell mateix. Havia de continuar buscant menjar. A poc a poc va anar recuperant la seva alegria i va anar recollint aglans i altres fruits que li agradaven molt. S'estirà una estona a jeure entre les arrels d'un arbre que sobresortien de la terra i s'adormí. Quan va obrir els ulls, tenia algú que l'observava. Era un mussol. I es deia Pot. Pot. En un primer moment es va quedar espantat una mica. Però no va voler fer-se una bola de nou perquè... Se'l va mirar i... Quins ulls més bonics que tenia! I quina cara més tendra! De sobte, se'n va adonar. En Pot sí que el podia abraçar. En Bru es va posar molt content, molt i molt content. A partir d'aquell moment, en Bru acaricia les plomes d'en Pot. I en Pot passeja les ales entre les punxes d'en Bru. I han continuat el camí junts. Mentre en Pot dorm, en Bru aprofita per buscar menjar. I quan en Bru dorm, en Pot l'abraça i el protegeix de la foscor de la nit.
Bé, aquesta és la història d'en Bru, d'en Bru i d'en Pot. Els dos viuen a la muntanya i quan es troben, canten aquesta cançó.
Bé, aquest és trivet, no?
Tenen un concepte de normal molt més definit que tu?
Alguns, però ja se'ls hi ve el remalasso, no?
Què vols dir?
Lo normal és fer-se un ou ferrat. Tu creus que és normal fer-se un ou ferrat? O també és diferent com tot?
Home, per ell, si li agrada fer-se un ou ferrat, doncs sembla molt bé que persigui lo normal fer-se un ou ferrat. Collonut. Ja està bé.
I creus que hi ha gent normal i d'altra que no ho és?
La que és normal és sospitosa. No?
O sigui, aquell que diu, jo sóc molt normal...
Sí. És que no ho he.
I si et diu jo sóc molt normal, però sóc l'únic normal que hi ha...
Està mentint.
Bueno, i aquí sentim parlar de gent normal. I ara més gent normal, no? Sí. Aquest era l'altre projecte.
Baixa aquí una mica, si no sentim. No, però sí, avui hem parlat de gent normal en els orígens, també, no? Perquè hem presentat això, la gent normal és un vídeo d'altre del Pablo Nicà. Hem presentat el vídeo aquest que es presentarà quan es presenti el dia 15. També hem presentat l'Inti en societat.
Que li agraden els micros, eh?
És que... aquesta tela és noïssa. No ho fa res aquí, perquè... No tinc ara i una tele, no, mai no es pot mirar res, perquè hem de decidir l'ordinador o la tele.
És que tenim moltes màquines aquí.
Però de màquines, oi que sí?
Doncs què?
Perquè som una ràdio, i una ràdio és un mitjà tecnològic de comunicació. Està fet a partir d'instruments que fan que el nostre missatge... arribi a més persones.
Però, no ho sé perquè hi ha una i dos llums.
Perquè el llum il·lumina a l'Ernesto, que està al control del so,
i
aquesta il·lumina nosaltres, que som els locutors.
Locutors.
Locutore.
És que Contrabanda és una ràdio d'il·luminats i els necessitem estar així il·luminats.
I a més has de pensar una cosa, que això que estàs dient tu aquí ara i que ho dius per aquí, això s'està escoltant ara mateix a moltes ràdios, a moltes ràdios, a molts aparells de ràdio de tot el barri que hi ha aquí al costat.
I de tot arreu. I la iaia ho escolta a Gràcia.
Clar. I això, clar, tu no n'ets gaire conscient, però això és...
Màgia.
Això està passant, eh?
Tu no els veus, però ells t'escolten.
O sigui que si els hi vols dir alguna cosa, els hi pots dir, eh?
No, ells m'escolten a mi. No els hi podem dir res, perquè ells ens escolten a nosaltres.
Clar.
Estem dient coses, ja.
És el receptor.
Quan tu li dius, quan tu has dit això, ells ens estan escoltant a nosaltres, és que t'estan escoltant de veritat.
És el receptor i tu eres l'emissor.
Clar. Tu, per exemple, si els hi vols dir em dic Inti i avui ha estat el meu aniversari, ells s'enteraran de que tu ets l'Inti i que avui ha estat el teu aniversari.
Sí, però penso parlar altres coses.
Ah, molt bé.
Què vols parlar? Explica'ns una última
cosa. Aquí només hi ha màquines i no hi ha de fer res aquestes pelmes aquí. Però hi ha dos teles.
Dos pantalles, sí.
No, tres. Perquè veus que hi ha una tele i un ordinador.
I una taula amb botonets, i micros, i cables, molts, no?, que tot arreu. Està fent una descripció molt acurada de l'estudi de Contrabanda. I has vist com l'espelma és algú que no hi pinta gaire. Realment, però bueno, jo crec que algun dia algú es posa en plan místic, hi ha algun programa en plan místic, que apaga les llums i encén espelma.
Hi ha programes amb més peso que altres.
Sí, però amb aquesta cara, com el que no té ninú?
Aquesta cap de ninú no té ninú. Pues perquè no fa falta. Això és la comissió de control de...
De Feng Shui, de Feng Shui de Contrabanda.
Però no sé si... un cartell aquí...
Mira aquí, que si no et senta.
Un cartell aquí de dibuixos que no hi fa res.
Ja, però... Que no fa res.
És un calendari d'aquest any, és un calendari.
Ah,
de la FAP.
Avui li han regalat un calendari. De què és el calendari que t'han regalat?
De bombers.
Ah, i portaven roba. Portaven roba.
Era la versió soft i la
és que a Contrabanda tenim el de la FAP.
El de la FAP.
La Federació Socialista de Barcelona. Gràcies a l'Inti, l'audiència es pot estar imaginant qui no hagi entrat mai com és l'estudi de Contrabanda.
Està ple de coses inútils.
Inti, perquè no has vist aquell trofeu de futbol destrossat, eh? Ni el disco del paret.
No ho sé.
Perdona, ara farem l'agenda.
Sí, farem cosetes de l'agenda.
Anirem acabant el programa i ens anirem a dormir tots, que ja està fent molt tard.
Però justament, i després ens despedirem amb una cançó teva, eh, Inti? Això sí.
Però no, al final haurem d'escoltar aquesta
cançó
que havia dit.
I tant, Inti, ara l'escoltarem. Vale, però com deia el teu pare, avui hem estat xerrant d'aquest documental que es diu Origen, 9 maneres de néixer, que com han explicat abans l'Anna, la gent el podrà veure a l'estrena el proper dijous, dia 16, a partir de les 20 hores. Això ho ha dit la teva mama, que és una de les protagonistes, i podeu fer-ho escrivint a jan@nodo50.org. Val? I res, recordem, no?, el concert d'aniversari de la ràdio.
Sí.
¿Cómo lo tenemos esto?
Una
cançoneta. Sí, bueno, ara mira, us posarem una cançó d'altra música balcànica, com la que sonarà, i recordar-vos que això serà el proper dia.
No sé si hem de tenir un enganxa, perquè així fora també va bé.
Així és més de cantante de melòdic. Exacte. De fado. Pues això, recordeu. A ver, doctor Axioma, ayúdeme. 30 de enero.
30 de enero, fiesta de 24 aniversario de Radio Contrabanda en el Palau Alós. Primero haremos una charla seguramente en el equipament del Forat de la Vergonya y después concierto con la Gypsy Crockets Quartet y
Barcelona Gypsy Klezmer Orquesta.
Exacto.
Y una de las dos bandas, seguramente la Gypsy Crockets Quartet, las tendremos aquí el próximo programa.
Recordamos que tendrá hora de finalización la actividad, o sea que sí, que rogamos cierta puntualidad para empezar sobre las 8:30 los conciertos, bueno, a las 6:30 la charla hasta las 8:30 y a las 8:30 los conciertos hasta las 12:30.
Exacto, ahí está, en Sant Pere Més Baix 55. Y venga, ya que estamos de música balcánica, porque aparte de los dos grupos va a sonar algún contrabandista, va a pinchar algo de música klezmer y balcánica, vamos a anunciar un concierto que monta gente que estuvo aquí explicando un festival balcánico el año pasado, y es que traen una banda de Bulgaria tremenda que se llama Romani Chave Bulgaria. I estaran tocant en Sants, en el Coiton Club, el proper, a veure si us ho diem bé, a les 9 del vespre, el proper 17 de gener. Que això jo crec que cau en dissabte, si no m'equivoco, dissabte 17 de gener, allà al barri de Sants. Rossend Arús 9, vinga, Romani i Xavé, des de Bulgària. Aprofitem per dir-vos alguna cosa d'agenda, aprofitarem. Ja que hem estat parlant de salut i del Casal del Pou de la Figuera, doncs una activitat que es fa allà al Casal del Pou, a Sant Pere Més Baix 70, que és la novena trobada de grups d'acompanyament contra l'exclusió sanitària. Això serà des de les 10:30 al matí, que hi ha la presentació a grups, fins al comiat que acaba a les 2:30, entre mig es parlarà de casos i eines per fer aquesta campanya. Això organitza diverses plataformes i grups de treball en defensa de la sanitat pública. Diumenge 19 de gener. I després també d'aniversaris està la llibreria Aldarull, que fa el 5è aniversari el mateix dia dissabte 17 de gener a les 8. Els bloques fantasmes amb Mamut, Abominable, Chisum i Vilgraski a les 8 del vespre. Vinguda Coll del Portell, bloques fantasmes.
I després del bueno, entrem en una campanya de suport a les encausades per efecte Canvies, vale? Defensem els barris, i llavors hi haurà del 19 al 24 de gener setmana d'accions solidàries, el diumenge 25 de gener jornada solidària a les 11:30 del matí cercavila que sortirà a Canvies, a les 2 paellada popular a la plaça Màlaga i a les 4 concert. Finalment, l'última setmana de gener són els judicis i es faran concentracions de suport bueno, en diferents llocs de Sants, suposo.
I ja que parlem d'accions de solidaritat amb les encausades, un concert solidari amb aquesta gent, doncs, que està encara, recordem, a la presó a Madrid, a diferents centres penitenciaris, doncs serà un concert que es farà el 17 de gener, que serà un dia con muchos actos i activitats, a les 7:30 al Casal de Joves Roquetes. Pol Pot, Una Bestia Incontrolable i Col·lapse, al carrer Vidal i Guas 16. I res, parlant de concerts per un altre nivell, el senyor Marc Aspecte el tenim el dia 14, dimecres 14 de gener, al Solange Cocktails and Luxury Spirits, a carrer Ribau 143, I una altra gent també que hem tingut aquí darrerament és la gent de l'Agora, Juan Andrés Benítez, Solar, que està on que estava citat on a Aurora amb Riereta, al barri del Raval, però que les veïnes del barri pues, han convertit en una agora, en una plaça fantàstica. I es farà el 18 de gener a les 12 un vermut debat, Trabajo y explotación en la cultura, entidades de gestión, cooperativas y aprendizaje. I si, com sempre, per si plou, sabeu que la gent s'aixoplegarà i farà l'activitat igual a Casa de Solitat, que Revista Alegre 15. I per acabar i no moure'ns de Ciutat Vella, última cosa és el cabaret de Rai, que sempre quan arriba s'acosta pues, ja el fred, pues, toca. I és el 17 de gener a les 9 i són 7 euros amb supar. Supar i espectacle, sorteo de cerveses artesanals, etc. Hi haurà la banda Mandanga i altres habituals com bueno, Trapecio, etc. I la nostra fantàstica ja. I idolatrada Judit, que és la Montserrat d'Escopinya. Cardes 12. Bueno, i sobretot emplazaros al día, eso, el día 30.
El 30, que tenemos actividad de aniversario de Contrabanda y que bueno, que sepáis que todo el dinero será para la autogestión de la radio y que bueno, que será un momento de también de encuentro con los diferentes contrabandidos y contrabandidas que hacen programa en Contrabanda.
Claro, será un feliz acto, ¿no? Bueno, pues ya sentiu aquí a l'Inti que está demanant, está solicitando una cançó, ¿no?
La número 2 era, no?
És amb Marrameu, no?
Amb Marrameu.
Marrameu.
Molt bé. I de qui és? La tenim aquí per dir-ho?
És popular.
Ah, és un popular popurri. Va, no la recordo.
Per aquí està adaptada, però...
Ara ho direm. Doncs...
No?
Exacte.
Mira, doncs amb Marrameu, Torre Castanyes, el toca en Joan Crosas i en Guillem Roma.
Pues vinga, d'aquests els escoltarem. I bueno, veiem a l'Inti que hi hagi premsa antagonista, no?
Sí.
Fanzines,
sí, estem llibertat. El AURT, que és Reflexions Col·lectives per l'Extensió del Conflicte Social.
I cantem...
Des de terra està allà avant.
I cantem de... I cantem del 2014.
Molt bé. I què, et sentirem cantar amb ella, Inti?
Sí.
Molt bé, doncs vinga, la posem i amb això ens despedim. Tornem al proper programa, se suposa que d'aquí dues setmanes, amb Gipsy Croquets Quartet, segurament.
Me més el que em col, més el que em col.